Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Us convidem a feinejar una estoneta amb la filosofia sota la tutela i el guiatge del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Aquesta secció, si l'escolteu per primera vegada, és una secció on us proposem un petit KitKat, un parèntesi del dia a dia, de l'actualitat, de les obligacions i de la rutina per parar orelles i que primin les preguntes, l'anàlisi, la reflexió. I avui, Pere, jo et vaig llançar la proposta que vas entomar i t'ho agraeixo, de parlar de la mort, perquè justament el Festival del Pensament del Penedès, el Vilapensa, que comença oficialment demà, tot i que ja hi ha hagut actes previs, està dedicat a la mort, dos punts, llums i ombres.
Sí, efectivament. És un tema que, com diu en la pròpia introducció del programa, difícil de mirar de fit a fit, però que, en tant que tema que travessa tota la història de la filosofia i tota la història del pensament i de l'art, doncs està allà, sempre present. Tot i que avui en parlarem i veurem que aquesta presència és fluctuant al llarg de la història.
Setmana interessant també per abordar la mort en plena Setmana Santa.
Sí, aquesta s'escau una circumstància de calendari coincident, no? Clar, plantejar-se en un espai com el nostre, el tema de la mort és temerari, no és possible abordar aquest tema ni en profunditat ni tan sols d'una manera mínimament exhaustiva. Per tant, si jo vaig acceptar el repte, i a més això ens permet recordar que tenim aquesta gran oportunitat de gaudir d'una... En aquest cas tenim una amanida i uns entremesos molt diversos, i cadascú podrà trobar aquell que pugui gaudir més. Destaca, evidentment, Michel Onfray, no?, un dels grans de la filosofia actual. Lamentablement no podrà estar aquí en directe i no podrem gaudir, com vam fer altres anys, amb Gilles Lipovetsky o amb Marcos Gabriel, que ens van donar unes sessions molt, molt... que recordem amb molt de carinyo, no? Bé, per tant, farem unes pinzellades sobre el tema, simplement pinzellades, però no renunciaré, com és la línia, no?, d'aquest espai, a plantejar alguna cosa que no sigui, diguem-ne, massa freqüentada, no?, i que pugui proporcionar alguna sorpresa. No perquè sigui molt estranya, ni molt rebuscada, sinó perquè són d'aquelles coses que tenim tant al davant nostre que se'ns tornen invisibles, no les veiem. I que justament l'allunyar-se una mica, no, la perspectiva aquesta de la reflexió filosòfica, doncs a vegades les fa aflorar, no? Com deia, la mort és un tema que recorre tota la tradició filosòfica des de Plató, no?, que hi ha... Molts consideren que tota la seva filosofia és una preparació per a la mort, o el seu mestre Sòcrates, no?, que justament la seva mort és la part central de la seva vida, tot i que pugui semblar paradoxal, no?, això de que la mort sigui la part central de la vida, però és que, esclar, vida i mort són tan entrelligats entre ells, són aquests pols que semblen antitètics, però que estan lligats dialècticament de forma indestriable. Segurament, si Sòcrates no hagués persistit en les seves idees i hagués renunciat a mantenir-les per salvar la vida davant del tribunal, avui no n'estaríem parlant i no seria un model i un referent a seguir per la posteritat, no? Això de que la mort té aquesta gran influència sobre la vida és permanent al llarg de la història. Trobem molts casos en què les circumstàncies especials o el tipus de mort que s'ha produït fa que l'individu després tingui una rellevància o una projecció. Hi ha algun cas especial on es pot fer un sacrifici suprem, encara que no sigui ben bé la mort, que també dona una especial rellevància a la vida, que és allò que es tematitza literàriament amb el tema del el Faust, no? El pacte amb el diable per aconseguir allò que està vedat a la naturalesa humana. Goethe és qui més ho va tematitzar al llarg de la història, però prou interessant, o potser més interessant, és la versió de Thomas Mann amb Doctor Faustus, no? En el qual es plantegen molts temes, però entre ells, bàsicament, quin és el preu a pagar per la genialitat? La bogeria, el rebuig social, la infelicitat? La figura de fons és Nietzsche, evidentment, tot i que el protagonista, literalment, qui recorda històricament, o més que recorda, qui evoca, és el senyor Arnold Schoenberg, eh? Podríem dir l'inventor de la música aquesta moderna que ens tortura en els concerts i que bueno, des d'ell ha desplaçat pràcticament la música serial, dodecafònica, atonal, a la música harmònica clàssica, no? En la tradició filosòfica també trobem casos com Epicur, que de fet no té una teoria pròpia sobre la mort, com la que té Plató, que explica quina és la seva naturalesa, funcions i conseqüències, però sí que s'enfronta obertament en el seu tetrafàrmacon, la seva teoria dels quatre remeis contra les pors que causen dolor a l'ésser humà. Té una medicina molt famosa sobre la mort, que és sobre la por a la mort, que és recordar que quan nosaltres hi som, ella no hi és, i que quan ella hi és, nosaltres no hi som.
Mira't tant, així.
No, és indiscutible, sí, per tant, sí. La por a la mort, diu, és absurda. Clar, aquesta més que una teoria sobre la mort és una teoria sobre la vida. Ja sabem que la concepció de la mort afecta la vida, inevitablement. Depèn de com ens plantegem la mort, la nostra vida té un sentit o un significat o un altre. En aquest cas, si ens hem de despreocupar de la mort, només ens podem centrar en la vida. Ens hem de preocupar de tenir la vida més plaent possible. En el cas d'Epicur, aquesta vida plaent, aquest hedonisme, normalment s'interpreta malament. Ell era partidari d'un estricte càlcul racional del dolor que podien comportar els plaers i s'inclinava bàsicament per als plaers espirituals, que eren els realment, segons ells, naturals. La persecució aquesta dels plaers de manera desenfrenada no la trobem en Epicur, sinó en altres escoles, per exemple, en l'època antiga, en els cirenaics, però és que en l'actualitat seria la teoria comuna de la nostra moral, amoralitat contemporània, eh? L'hedonisme materialisme desbocat és el que ens caracteritza en l'actualitat. Contràriament al que ha estat la tradició clàssica, que inspirada en Plató i continuada pel cristianisme, el que fomentava és l'austeritat en aquesta vida, justament per allò que hi ha darrere de la mort, per guanyar la vida eterna, per tenir vida futura de felicitat, ens havíem de, parlant ara de manera grollera, fer fotre en aquesta vida. Però bé, aquesta ha estat la tesi dominant, que continua vigent, però ara molt, diguem-ne, erosionada per aquesta altra de l'hedonisme materialista desenfrenat.
Que seria el carpe diem, o no ben bé?
Sí, aquest seria el carpe diem. Però el carpe diem, el disfrutar de la vida, ja hem vist que pot ser matisat de moltes maneres. Aquest seria el carpe diem sense restriccions, absolut. Només és bo el gaudi material, i com més quantitativament, millor. Aquesta seria la tesi, diguem-ne, que avui predomina en el món, en el nostre món occidental, capitalista, etc. Una altra qüestió que es podria abordar és com el fet de la mort és tractat des del punt de vista social, jurídic, ritual en les diferents cultures. Aquí hi ha unes diferències extraordinàries. no hi podem entrar avui, seria molt interessant, però és evident que en moltes cultures la mort i el mort, la persona que acaba de morir, està present de manera fàctica en les mateixes cerimònies de la dia Déu, no? I en canvi Occident, i en determinats països encara més, es tendeix a ocultar la mort i el cadàver. I s'oculta decorosament de la mirada dels vius i, a més, passa a ser gestionat per uns professionals que són els únics que tenen autorització per gestionar aquestes restes. Aquesta ocultació ja comença, que comença ja a l'hospital i al domicili, perquè el moment en què es produeix la defunció, els familiars ja són exclosos i ja hi ha unes autoritats competents que són els que tenen la responsabilitat de fer aquesta gestió. Això, aquesta ocultació de la mort a Occident cada vegada més va acompanyada de l'ocultació de l'etapa més propera a la mort, que és la vellesa. La vellesa cada cop també es va amagant als ulls de la ciutat en general i és potenciada l'etapa més llunyana de la mort, que és la joventut, i tothom vol la joventut eterna, i d'aquí que, com dèiem fa uns dies en algun programa, les empreses d'estètica tinguin avui dia una potència tan extraordinària fins al punt que l'home més ric del món és el president d'una d'aquestes empreses.
I amaguem a la canalla aquesta etapa final i sí, sí, la mort i tot el que l'envolta.
Tot això
els protegim, pensem que els protegim.
Està ocult, està allà darrere una cortina, no? Perquè
tapat.
No és... I ja veurem també, a part de la incomoditat, hi ha un motiu, com podríem dir, filosòfic, ideològic, al darrere. Jo recomanaria la lectura en aquest aspecte del Món Feliç de Huxley, perquè allà, això, aquest fenomen de l'ocultació de la mort i que l'existeix, els individus només són joves, no tenen un estadi de bellesa, passen de la joventut a la mort directament i són, diguem-ne, expulsats, aquell cadàver ja no forma part de res de la societat. Això ja està allà perfectament pronosticat. Però bé, fins ara hem parlat de com la mort influeix en la vida. La concepció de la mort ens influeix en la vida. Però m'agradaria parlar de l'altra direcció d'aquesta relació dialèctica, que és com la concepció de la vida influeix en la concepció de la mort. I ho farem a partir d'unes idees que molt encertadament el nostre, i a vegades ja comentat i admirat, Yuval Harari, va posar de manifest com l'aparició en el renaixement de l'humanisme, de l'individualisme, va tenir com a conseqüència una cosa que no s'ha destacat prou, que és que no només es va valorar més de manera més elevada el propi individu, sinó que també amb això, en conseqüència, es va valorar la vida. No només l'individu, sinó la vida. Tots sabem de la nostra època escolar que hi ha un moment, el renaixement, que es passa del teocentrisme a l'antropocentrisme. És a dir, Déu era el centre de tot a la mitjana i, mica en mica, l'home va ocupant aquest lloc. Però que ho va ocupant realment, és a dir, hi ha un procés en què l'individu humà va ocupant el lloc en el qual hi havia Déu, fins que hi ha un moment que això s'oficialitza, que és quan Nietzsche declara Déu ha mort. Ja està, ja hi som nosaltres. Clar, en la mida que l'individu humà va ocupant aquest lloc central de l'univers, també la seva vida va adquirint un valor més alt, fins que arriba un moment que té un valor absolut. La vida té un valor absolut. Si fins llavors la vida era una cosa molt fràgil i escadussera i la mort estava allà sempre present quotidianament en la societat, de mica en mica es va convertint en allò més valuós, allò que s'ha de protegir a qualsevol preu. Les autoritats se'n van fent responsables i van cada cop sense més responsables de la salut i de la vida dels seus súbdits o dels seus ciutadans. Fins al moment en què la mort acaba esdevenint un fracàs. Quan algú mor, això és un fracàs. No una cosa natural, és un fracàs.
Encara que tingui una edat
és igual.
Considerable.
Les autoritats estan obligades a preservar la vida de tothom, perquè és el més valuós. És una cosa que és absoluta. Per tant, la mort sempre serà un fracàs davant d'aquesta concepció. Per això parlàvem dels temes ideològics. Per això la mort s'ha d'ocultar, perquè és un fracàs. No tan sols això, sinó que si es pot demostrar que les autoritats no han fet bé la seva feina d'evitar... Hi ha hagut alguna acció que no ha estat l'adequada d'evitar aquesta mort, llavors és un escàndol. No només un fracàs, és un escàndol. Bueno, per tant, hi ha hagut un canvi extraordinari. Com que la mort significa el tall d'allò absolut que era la vida, doncs ara... la mort ha passat a ser alguna cosa que hem d'excloure, no la podem acceptar. Llavors trobem casos extraordinaris. En vam parlar en un altre programa, crec recordar, uns nois que van quedar tancats en una cova per unes inundacions i que a Tailàndia, i que tot el govern, les autoritats, els pobles veïns, voluntaris internacionals van ser convocats per salvar-los. És més, hi va haver morts entre els rescatadors, però al final van aconseguir salvar aquells nois tancats a la cova. Clar, si no s'haguessin aconseguit salvar, el govern del país hagués estat acusat de negligent, perquè no és que no els hi pogut salvar, és que els hauria deixat morir, perquè sempre hagués pogut fer alguna cosa més.
I la seva imatge internacional s'hagués enfonsat.
Per salvar-los. Uns nois que, d'altra banda, des del punt de vista del valor de les seves vides, eren absolutament insignificants, perquè tots eren, fins i tot n'hi havia d'il·legals, etc. Però bé, això es porta una pregunta una mica capciosa. Què val realment una vida? Totes les vides tenen un valor absolut? Algunes valen més que d'altres? Com es mesura el valor d'una vida? D'entrada diries que és... impossible mesurar el valor d'una vida, però pregunto a les companyies d'assegurances, que ho tenen molt detallat, de cada part del cost, no només de la vida. Però deixem això, que seria... ara, maliciós, no?, això de les companyies. I anem a coses més senzilles. Quan nosaltres anem al cine, veiem una pel·lícula d'acció, si és que anem, però bueno... a la tele, és igual.
O a la plataforma de torn, sí, és igual.
I veiem aquestes pel·lícules d'acció en què mor moltíssima gent i que fereixen l'heroi i tots sentim una cosa, quin dolor. I, en canvi, l'heroi s'ha cansat de matar dolents i això ens ha deixat indiferents o fins i tot ens causa un cert plaer. Això vol dir que les vides... aquí és la ficció, però... les vides no sembla que tots tinguin el mateix valor. Però deixem la ficció, anem a la realitat. Tenim dos casos immediats, molt propers a nosaltres, que han posat en qüestió aquesta idea de que la vida és un valor absolut. La pandèmia. Què va passar els primers dies de la pandèmia? Doncs que van arribar una quantitat molt gran de malalts, de persones que s'ofegaven a l'hospital i les urgències estaven saturades, no es podien atendre tots, i els metges i el personal sanitari van haver de triar qui salvaven i qui no. I van decidir que algunes vides valien més que unes altres, i amb alguns els van posar els equips de respiració i els altres van deixar que s'espavilessin. Els van deixar morir. Això és impactant perquè, esclar, xoca amb aquesta idea que tenim tots assumida actualment.
I amb el codi deontològic de...
Bé,
professional de la salut.
Vam fer un treball d'ètic, vaig encarregar un treball d'ètic, sí, justament amb alumnes de batxillerat sobre aquesta qüestió, a partir d'una entrevista de Jordi Graupera amb la catedràtica Begoña Román, que és molt expert en temes aquests de bioètica, i no xocava amb el codi. Això xoca amb aquesta idea general, però no amb el codi deontològic.
Contempla que si has de triar, pots triar.
Que has de triar. Ho contempla. Una altra cosa és que tu hi estiguis d'acord
personalment,
filosòficament. Sí, no? Sí. I aquest era el debat que van tenir. Els nois els va interessar molt perquè, esclar, s'ha posat davant d'un fet que per ells era impensable. Una segona sembla molt més proper i encara més pertorbador, la guerra d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna ens ha destrotat en molts sentits, però el que concretament em interessa aquí és en el sentit de... quan aquí va haver, després de l'1 d'octubre, un debat social i polític sobre si pagava la pena pagar el preu d'alguna vida humana per la independència, que fins i tot el president Puigdemont va dir que ell no es volia fer responsable de cap vessament de sang per aquesta afinitat política. Hi va haver altres actors del procés que s'ho van qüestionar i en van parlar, ho van reflexionar. Només per reflexionar-hi van ser acusats pràcticament d'assassins violents per part especialment de les esquerres independentistes i federalistes. Però llavors ve la guerra d'Ucraïna i aquests pacifistes ultraradicals doncs, estan en un atzucac. Si mantenen les seves idees, han d'acceptar que les tropes russes entrin a Ucraïna, facin el que vulguin, perquè la vida humana és un valor absolut i no es pot sacrificar per aquests interessos polítics. Però si diu, no, és el poble ucraïnès té dret a defensar-se, per anar a matar russos o sacrificar la seva vida, llavors es contradeixen de manera absoluta amb el que deien abans. En què quedem? Clar, no ens dona temps aquí, però hi ha un dels llibres més importants de la filosofia política del XX, de Michael Billig, Nacionalisme banal, en què reflexiona sobre aquesta qüestió. Diu, al llarg de la història hi ha hagut molts motius per matar i per morir. L'honor cavallerès, que sé, això del
la
rei...
La pàtria, Déu...
Déu, els... Això avui dia ens sembla poc justificable, no? Són motius irrellevants. En canvi, les morts actuals es justifiquen bàsicament per la nació, per la defensa nacional, per la nació, per defensar una altra nació, etc. Això fa 7 o 800 anys no existia. Ningú lluitava per això, ningú moria per això. Clar, ens trobem amb aquesta qüestió... La defensa de la nostra nació mereix la pena el sacrifici de la vida humana? Sembla que sí, que actualment és l'únic. Si mirem els conflictes internacionals existents, veurem que són de molt tipus, molt variat, interessos econòmics, un poder... Però l'argument, la coartada que es fa servir per justificar-ho, sempre és de tipus nacional. Estats Units van envair Iraq per el petroli? No. Per salvar Kuwait, que era una nació que havia estat envaïda.
I eren amics.
Rússia ha envaït Ucraïna per reconquerir el seu imperi europeu? No. Per salvar els nacionals russos que estaven allà oprimits per els nazis? Sempre. Tots els conflictes internacionals, més enllà de la raó que realment els explica, hi ha una justificació que tothom entén que pot ser acceptada, tant des de dins com... I aquesta és la nació. Davant d'això, els pacifistes absoluts ho tenen una mica fumut. Però bé, la qüestió és... És evident que la idea de que la vida té un valor absolut s'ha integrat perfectament al nostre entorn, però després alguns esdeveniments no imprevisibles, sinó inesperats, poden fer trontollar això. I, efectivament, això fa reaparèixer contradiccions. Vivim en un món, i sobretot des del punt de vista de l'individualisme aquest que apareix en el Renaixement, ple de contradiccions. Normalment les anem surfejant,
com podem,
fins que hi ha un moment en què plup, anem a parar dins l'onada i el sense sentit se'ns acaba engolint. És cert que l'individualisme ha aportat moltes coses positives, però té d'aquestes que són, diguem-ne, difícils d'encaixar en alguns moments determinats. La vida humana és un valor absolut, sempre que no hi hagi alguna circumstància que això ho posi en qüestió i que ens mostri fàcticament que no, que les vides totes tenen valors diferents i que ve de saber en quin moment doncs, això deixarà de ser un valor per passar a ser simple una cosa sense importància. Res més, simplement abordar aquesta altra direcció que no s'acostuma a pensar. La vida també influeix en la concepció de la mort, del que pensem de la vida. Són industrials, per tant, les dues direccions, evidentment, s'han de tenir en compte.
Pere Martí, moltes gràcies per aquesta reflexió al voltant de la mort. Un plaer, com sempre, escoltar-te. Que vagi bé la Setmana Santa.
Molt bé, doncs esperem que estigui plena de vida.
I tant. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 12:15. Fem un repàs a l'actualitat penedesenca. Les obres de rehabilitació de la Casa dels Avis de Sant Sadurní s'iniciaran després de Setmana Santa. Es tracta d'una important actuació de rehabilitació per tal d'adaptar les instal·lacions a les normatives de seguretat, protecció, senyalització i bioseguretat sanitàries, així com per millorar la funcionalitat i l'organització dels diversos espais i dependències de l'equipament. Pel que fa a l'exterior, l'obra inclourà la rehabilitació de la façana i els tancaments de l'edifici, així com la instal·lació d'una escala d'emergència, entre d'altres. També s'abordarà una sèrie d'inversions per la millora energètica amb la renovació dels equips d'instal·lacions d'aigua calenta, climatització i calefacció i la incorporació de sistemes d'autoconsum amb energia renovable. L'obra suposa una actuació completa a les 5 plantes de la Casa dels Avis i les 3 del segon edifici de l'equipament, l'antic hospital, que sumen una superfície d'actuació de gairebé 2.300 metres quadrats. El pressupost d'execució supera el 1 milió d'euros i la durada de les obres es prolongaran al voltant de 15 mesos. L'Ajuntament d'Olèrdola rep per 5è any consecutiu el reconeixement d'Administració Oberta. El guardó l'atorga el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i destaca el compromís del món local en la transformació digital de l'administració pública. Els reconeixements d'Administració Oberta inclouen 7 categories, 6 d'elles per als ajuntaments, segons el nombre d'habitants, i una per a consells comarcals. L'Ajuntament d'Olèrdola ha estat de nou guardonat com un dels 10 més destacats el 2022 dins la categoria d'ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants. Els guardons es donen a les administracions locals de Catalunya que més i millor s'estan transformant digitalment i s'atorguen a partir dels resultats dels indicadors del mapa d'administració digital, de les dades d'ús dels serveis AOC i de l'anàlisi de les web dels 947 ens locals. L'Arbós obre el període d'inscripció per la Fira Modernista del Penedès. La data límit és el dimarts 11 d'abril. L'Ajuntament de l'Arbós ha obert el període d'inscripcions per la 10a Fira Modernista del Penedès, que se celebrarà els dies 15 i 16 d'abril. Les inscripcions estan obertes per a aquelles parades gestionades per empreses amb seu física a l'Arbós. Cal adreçar-se presencialment a l'oficina de turisme o bé enviar un correu electrònic a turisme@arbosenc.cat. La data límit per inscriure's com a parades el dimarts 11 d'abril a les 11 del matí. La Fira Modernista és un esdeveniment ja consolidat de la primavera penedesenca i un referent a les comarques meridionals pel que fa a fires temàtiques. La dansa i el teatre d'època seran els eixos temàtics centrals dins del modernisme per una edició que s'espera molt reeixida. I Anna Sánchez inaugura la seva exposició de terra, mar i fusta a l'Espai Cultural Fòrum Verger. L'artista penedesenca Anna Sánchez va inaugurar dijous la seva exposició anomenada De terra, mar i fusta a l'Espai Cultural Fòrum Verger. Un original i inèdit treball realitzat amb elements reciclats de fusta i ferro, guardant una estreta relació amb el territori vitivinícola, com caixes i botes de vi. L'artista recupera, reuneix i atresora una sèrie de materials trobats amb els quals investiga, buscant expressions i jugant amb els volums per transformar-ho en la seva obra. L'exposició estarà oberta fins al 23 d'abril, en l'horari habitual de l'Espai Cultural Fòrum Verger.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 12:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Anem acabant i ens queda encara una secció i un col·laborador molt potent. És l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta de capçalera que trobareu a Fisiocorp Group a Vilafranca. Adrià, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Acabarem parlant una miqueta de la nostra salut, ens cuidarem i avui, sobretot, ens fixem en els malucs i en una intervenció malauradament força habitual, com és la substitució del maluc, per tant, la pròtesi de maluc.
Correcte, correcte. I com molt bé dius, podríem parlar que és com una de les operacions en temes de pròtesi com l'estrella, no? Juntament amb la pròtesi de genoll, que són les més freqüents i les més habituals d'operar. Llavors, avui, com que sé que mesos enrere vam estar parlant de la intervenció a nivell de pròtesi de genoll, com a algo molt habitual, avui parlarem una miqueta del maluc, no?
Vinga.
Anem a ficar-nos primer en context,
sí,
no?
Sí, situa'ns el maluc i la feina que fa.
Sí, correcte.
El maluc, per cert, és la cadera, en castellà, perquè ho acostumem a dir malament i ara potser aneu despistats amb això de la pròtesi de maluc, doncs és cadera, en castellà.
Exacte, exacte. Doncs quan estem parlant del maluc, estem parlant de l'articulació que es genera des de a dalt de tot del fèmur, que és l'os que va del genoll cap amunt, que és el més llarg del nostre cos, doncs la part de dalt de tot que s'articula amb els ossos de la cadera, sí? Amb aquests laterals. Llavors, del maluc. Veus? Mira, ja he tornat jo un altre cop, eh?
És que estava molt instaurat, eh? Jo també he badat aquest matí, primera hora.
Llavors, perquè ens fem una idea, com és per dintre, no? Com es generen aquests moviments i per què és possible que això passi? Doncs bé, la part de damunt del fèmur ens l'hem d'imaginar, sí que té algunes variacions, però ens l'hem d'imaginar com una pilota, una esfera, vale? Molt rodó, molt rodó. I per altra banda, a les caderes, per banda i banda, per rebre aquests dos fèmurs, de la cama dreta i de la cama esquerra, sí? És com si ara agaféssim la nostra mà. Mira, és molt fàcil. Mira, ara ho estava fent jo, no? Perquè per intentar-ho il·lustrar, doncs mira, molt més fàcil. Si tothom que ens està escoltant agafa per una banda una mà i la tenca com si fes un puny, i l'altra mà ben oberta, com si la volgués abraçar.
Va,
i ara l'abraça.
Doncs aquesta
forma,
sobre el puny, eh?
Exacte, aquesta forma és, no et dic el 100%, però molt, 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 molt semblant a l'articulació del maluc, d'acord? Quina és la gràcia de per què ens genera tant moviment? La nostra cama, des d'aquí del maluc, què podem fer? La podem tirar cap amunt, la podem tirar cap endarrere, la podem obrir cap al costat, la podem tancar cap a la creuada, cap a l'altra banda. La podem fer girar, la podem moure, la podem rotar cap endintre, cap enfora, no?
I a l'hora de caminar també és decisiu aquest maluc?
100%.
Bàsic.
100%. Per què? I per què ens ho pot generar? Ens ho genera precisament per la forma d'aquesta articulació, d'aquesta esfera que ens permet moviments tridimensionals a molts angles i a molts plans de moviment. Sí? Nosaltres sempre quan parlem en plans de moviments sempre parlem de tres dimensions, amb els tres plans, el qual el maluc és una articulació que el genera, que els té.
I que treballa, eh? Per
I
tant, castigada.
I que el treballa. Molt bé. Llavors, entenem que aquestes estructures que acabem de dir són òssies, sí? Llavors, en els seus extrems, on te fan més fregament, té una capa de cartílag, sí? Que és un tipus de teixit que ens permet aquest fregament que sigui una miqueta més lleuger i no sigui agressiu ni dolorós per l'os. Molt bé. Anem afegint coses. Aquesta articulació, perquè no se n'escapi del lloc i que vagi per on te vulgui, una respecte a l'altra, entre el maluc i l'os de la cama, el fèmur, doncs també té subjeccions en forma de lligaments, no?, que el subjecten i conformen allà una bona cohesió.
El protegeixen, no, també?
El protegeixen, correcte. Què més hi tenim? Hi tenim, a nivell de dintre l'articulació, tot el que se'n diria el líquid sinovial. Aquest és un líquid molt més viscós que ens permet la fluïdesa dels moviments dels nostres malucs, de la nostra articulació de maluc. Molt bé. I, per últim, no, entre altres coses, no, però com a eina principal, quan parlem a nivell articular, estaríem parlant de la musculatura, perquè sense la musculatura ja podem tenir uns ossos, uns lligaments, un líquid sinovial i uns que no ens servirà per res, no? Perquè el que a nosaltres ens interessa és poder-la moure, no? Endavant, endarrere, val? Llavors, totes les estructures musculars que a nivell del maluc són potents. Estem parlant de musculatura, per exemple, per la part de davant, músculs que segur que ens sonen i se'ns encenen les llumetes, no? La musculatura del quàdriceps.
I tant.
No? El quàdriceps és un múscul format per quatre músculs amb disposició des del genoll cap amunt al maluc, no? Per darrere, el gluti major, el gluti mig, el gluti menor, que estan pel costat.
Tants n'hi ha.
N'hi ha
de músculs al glutis.
Imagina't, no? Bueno, aquests ens poden sonar, val? Alguns que hagin patit, per exemple, que algun cop n'hem parlat, de ciatàlgies, no? Quadres de ciàtica, d'inflamació i dolor provocat per una compressió del nervi ciàtic, no? Que moltes vegades es relaciona amb el síndrome piramidal. I el piramidal, perquè tots ho sapiguem, és un múscul que va des del sacre, que és el triangulet de baix de tot de la nostra columna vertebral, i baixa en diagonal cap al fèmur. Vale? Què passa? Que aquest múscul, quan està en tensió, el que fa és apretar i comprimir el nervi ciàtic contra l'os del maluc. D'acord? Llavors, d'aquí poden sortir altres històries. Però avui no estem parlant d'això. Avui estem parlant d'aquesta problemàtica que ens pot generar l'articulació a nivell de desgast, per exemple, o a nivell de fractura.
Aleshores, quan el metge es planteja posar una pròtesi de maluc, substituir aquest maluc original que està, com deies tu, desgastat, per exemple.
Mm-hmm. Llavors, tenim aquestes dues opcions. La més habitual seria pel propi desgast de l'articulació, que aquesta capa que hem dit de cartílag va desapareixent, per tant, es va produint més fregament os contra os, que això provoca inflamació, dolor, impossibilitat de moviment de manera lliure, no? Pues aquí és quan es pot fer un plantejament, o en casos també d'osteoporosis avançada, no? Amb els quals es fa una substitució de la part de damunt del fèmur. Sí, normalment sempre es fa des del coll del fèmur. Vale? Si tornéssim un altre cop a la idea, puny tancat i l'altra mà a la braça, sí, estaríem parlant de que des de l'alçada on es flexiona i s'extensiona el nostre canell, doncs a partir d'aquí és la substitució de tota la mà, per així dir-ho. En aquest cas, la substitució d'aquesta bola, d'aquesta esfera que forma la part de damunt del fèmur.
Per
no?
tant, de pròtesis n'hi ha diverses, no? N'hi ha diverses. En funció del problema que presentes.
Exacte. Més que dir, n'hi ha molts tipus, perquè van en funció de, una, la forma pròpia del fèmur, sí? Perquè el volum o el diàmetre que tindràs tu no serà el mateix que tindré jo, ni serà el mateix de qualsevol d'aquí de la redacció. No? Per tant, això quan s'estableix? S'estableix dins de quiròfan, ja es fa una previsió, però dins de quiròfan, amb el qual el cirurgià fa una primera prova per veure si hi ha una adaptació correcta de la que s'està utilitzant, i a partir d'aquí va jugant de, vale, doncs necessitem una miqueta més o necessitem una miqueta menys, no? Per tal de que sigui un acoplament al màxim eficient possible per al maluc d'aquell pacient. No? Doncs bé, tindrem aquest cas, no? Un cas de desgast propi de les nostres articulacions, això estaríem parlant de persones d'edat més avançada, sí? I en altres casos que es donen en situacions de persones més joves, perfils més actius, que es donen quan hi ha fractures de damunt de l'articulació, damunt del fèmur, sí? Amb el qual, com que és una zona de poca irrigació, que li arriba poca sang, sí? Aquesta situació es pot solventar o es proposa de manera sovint a la introducció d'una pròtesi de maluc. Doncs bé, evidentment tenim dos tipus molt, molt bastant clars, amb els quals, quan ja es proposen entrar al quiròfan, nosaltres també hem de començar a intentar reconduir la percepció del pacient a aquesta operació. Què vull dir amb això, no? A tothom, si ens parlen ara de que, escolta, d'aquí un mes toparem del maluc.
Tan ràpid però... no va, que les llistes d'espera són llargues.
Això també és veritat.
Però... posa-li 3, 4, 5, 6 mesos.
Ah, exacte, sí, això també, molta raó. Doncs bé, evidentment crea una ansietat, crea unes pors, crea unes incerteses, no? El fet d'entrar a quiròfan no li agrada a ningú, sí? Ara bé, en aquest cas estem parlant d'una cirurgia que es realitza molt sovint, pràcticament a tots els hospitals, sí, perquè és molt comuna. Què és el que hem de tenir en compte? Perquè no només hem de pensar el moment en què entrem a quiròfan i que ens operen, sinó també ja podem avançar-nos a el que serà la nostra rehabilitació.
Aquesta aproximació és novedosa. Segur que molta gent no es planteja col·laborar, participar d'aquesta millora fins que...
Exacte.
Has sortit de quiròfan, no? I tu estàs dient, no, abans, en aquests mesos previs, pots començar.
Totalment. I, de fet, és amb una de les intervencions més indicada, no? Què vol dir això? Pues que contra més tonificada, més forta, tinguem la musculatura de la cama, del maluc, de l'esquena en general, però sobretot de la cama, no? I del maluc, tota aquesta que hem dit, quàdriceps, glutis, adductors, la part de dintre de la cama, no? Pues la recuperació postquirúrgica serà molt millor. Molt millor. Per què? Pues perquè la recuperació de tonificació, l'estímul de fibra muscular que ja hem generat, ja tenim aquest recordatori i ens és molt més fàcil.
Encara que no sigui una persona activa i m'hi posi a preparar-me, entre cometes, uns mesos abans de la intervenció?
Sumarà.
Tot
segur.
Ajuda.
Segur, sumarà. Sumarà. Què més? Ara estem dient, vale... Imagina't, llista d'espera llarga, va, 5-6 mesos. Escolta'm, en aquests 5-6 mesos, va, anem a intentar controlar una, que no me'n vagi de pes. Dos, si tinc sobrepès, treballar-ho per reduir al màxim possible tota la pressió que el meu pes corporal està exercint en aquesta articulació. El que ja hem dit, mantenir-se actiu, caminar al màxim possible, etcètera, etcètera. Això són coses que ja podem fer prèvies a la intervenció quirúrgica, no? Perquè després, quan arribem a quiròfan, que en el seu moment els traumatòlegs ho explicaran superbé com és el procediment de la intervenció, no? Puguem estar més tranquils, hi ha una relaxació, i, per tant, després la rehabilitació sempre serà molt, molt més bona.
I a banda de l'alimentació, de baixar pes si convé, des del teu camp, des de l'osteopatia, la fisioteràpia, podem treballar, fer unes sessions prèvies a l'operació?
En aquest cas, per exemple, nosaltres incidim molt en el que és el treball d'exercici terapèutic. Sí? Des d'aquesta vessant més fisioterapèutica, parlaríem. A nivell osteopàtic, evidentment, el que podem treballar és l'alliberació al màxim possible de totes les articulacions, sobretot més properes al maluc, i sobretot treballar el teixit tou, que en diem, no? Tot el tema lligamentós, tendinós, muscular, de la pròpia articulació, per tal de que hi hagi una màxima facilitat a l'hora d'intervenir quirúrgicament. D'acord? Evidentment, després entrarem. Hi ha situacions que poden arribar a ser més complexes que d'altres, però en línia general sol ser una operació que dona uns resultats molt positius. Molt positius. La del genoll sempre dona més problemàtica, però la de maluc sol ser molt més positiva. Evidentment, sempre hem de tenir en compte que poden sorgir, passa molt poc, però pot, no? Per exemple, riscos d'infecció, amb el qual, un cop ens han operat, hem de tenir en compte si hi ha una perseverança de la percepció de dolor dia, nit, que amb els analgèsics, per exemple, no es calma, anem a visitar, què passa? Si veiem que les cicatrius que s'han generat pels punts de sutura o si hi ha hagut una obertura una miqueta més gran, si està més vermellosa, si té la sensació de que està inflamada, si supura una miqueta, doncs tot això són indicacions de que hem de fer una visita d'urgència per tal de que valorin una possible infecció o un possible rebuig de vegades del material d'òrtesi que es posa, no?
I sortint de quiròfan un cop operats, Adrià, per exemple, a títol a nivell postural, haig de vigilar alguna cosa? Com haig de dormir, m'estic preguntant, abans de, sí, de començar rehabilitació, eh?
Coses importants, per exemple, aquest és un cas que planteges, que és molt habitual, tothom ha de tenir clar. Què vull dir? Quan sortim de quiròfan, sí, un dels riscos és la luxació pròpia d'aquesta articulació, d'aquesta pròtesi. És a dir, que aquesta esfera que hem ficat de nou sobresurti a nivell articular i en generi una problemàtica molt més gran. Per què pot passar això? Hem de tenir en compte que per arribar a fer aquest canvi, doncs hem de traspassar molt teixit, teixit muscular, teixit lligamentós, tota la càpsula articular, bueno, crea molt de conflicte. I un cop sortim de quiròfan, clar, la musculatura està cau. No ens ajuda a el que nosaltres diem sempre, la musculatura no només genera moviment, sinó que genera protecció articular. Doncs un cop sortim de quiròfan, no l'estem tenint. Per tant, hem d'anar molt alerta. No només quan estem de manera activa, que és començant a fer aquestes primeres passes, de caminar, etcètera, etcètera, sinó també en els moments de repòs, no? Com és el dormir. Al dormir podem generar moviments bruscos, ens pot crear certa incomoditat, no? Llavors, un mètode molt senzillet, per exemple, és la de ficar-se un coixí entre cames. Per què? Pues perquè amb el coixí entre cames el que evitem, sobretot, és un excés de rotació interna de la cadera, per tant, que pot incentivar més a que es luxi o es subluxi. Per tant, ja estem ficant una mesura de prevenció. A mesura que van passant els dies i anem reestimulant tota la musculatura, aquella articulació queda molt més compacta, que és el que ens interessa, perquè el que volem és retornar a una vida quotidiana normal i, en aquest cas, ja, evidentment, sense dolor.
I com rehabilites aquest maluc? Des del minut zero de sortir de l'hospital, hi ha un temps prudencial, com es fa?
La gràcia és treballar-lo el més aviat possible. El més aviat possible. Com que, tal com hem dit al principi, és una articulació tridimensional que ens treballa en els tres eixos i plans de moviment, la restricció de mobilitat sol ser poca. Sol ser poca, sí? Que sigui una esfera i que el receptor, que és l'acetàbul a nivell de la cadera, té aquesta forma esfèrica de recepció, no? Ens dona molt de marge i ens dona molta seguretat a l'hora de treballar-lo. Llavors, què és el que treballarem? Sobretot, treballarem els primers dies tot el que és el drenatge que s'ha creat d'edema, d'hematoma, arrel de la intervenció quirúrgica, per tal de que tot aquest líquid de vessament a nivell sanguini pues, no estigui oprimint diferents zones de l'articulació pròpia d'aquella zona, no? Perquè no ens interessa per res. Llavors, treballarem aquest drenatge. Treballem un altre cop la reestimulació muscular. Sí? Al final hi ha teixits que s'han danyat, s'han tingut que trencar, per tant, els hem de tornar a recuperar. Val? Això ho podem fer a nivell de fisioteràpia, hi ha un munt de tècniques, hi ha molta electroteràpia que ens ajuda a aquesta regeneració i reparació celular, que ens dona molt de marge de millora de manera molt ràpida. I, sobretot, insistir en els exercicis. Sí?
Toca treballar, eh?
Toca treballar. En el qual el maluc, una de les coses que ens dona molt de treball molt positiu, que és el caminar. Sí, al principi tenim aquelles crosses, no?, per veure-ho, els caminadors, que la gent agafi confiança, que hi hagi una bona cooptació, que la musculatura cada vegada se senti més còmoda, no?, i mica en mica cada vegada més. Evidentment, tot el que siguin exercicis sense pressió de tot el cos, com poden ser la bicicleta, la bici estàtica, doncs també ens ajudarà. Tot el que siguin exercicis propis d'afortiment de la musculatura de la cama, que ja molts d'ells ja els hem fet, prèviament, a la intervenció, quan fèiem anem a estimular, anem a ficar-nos forts, anem a dir que aquesta articulació, carai, que bé que estic, no? Pues tots aquests exercicis després els tornem a reprendre. A nivell de les sentadilles, per exemple, a nivell de les cames endavant, cames endarrere, l'aigua, el treball, que moltes insisteixo, el treball dins de l'aigua, desgravat, sense l'efecte de la gravetat, que ens ajuda tant, que ens ajuda tant per enfortir sense ser agressius amb una articulació com és la del maluc, no? Per tant, tenim molt de marge amb el qual és una rehabilitació, no?, que he anat insistint en que la part fonamental és la part activa del pacient. És una intervenció quirúrgica que el pacient ha de tenir clar que ell és el màxim promotor de la seva pròpia salut i de la seva pròpia recuperació.
Quina responsabilitat, eh?
Responsabilitat. Escolta'm, ja som adults. A més, això no és una intervenció que passi amb nens i nenes petites.
Ja ets ganàpia, no?, quan arriba.
Sol ser en edat a adulta o avançada. Per tant, ja tenim un bagatge com per responsabilitzar-nos, no?, de nosaltres mateixos.
I quan sol durar, Adrià, aquesta rehabilitació?
Normalment, si parlem amb tempos que tot va bé, que no hi ha complicacions, podríem estar parlant de que fàcilment els 2-3 mesos tenim una vida plenament normal. Plenament normal. Sol ser un avanç molt ràpid, sí? Un cop hi ha hagut el drenatge de tota la inflamació i de tot l'hematoma, les sensacions dels pacients solen millorar molt bé i de manera molt ràpida i molt fàcil. I si a sobre fan la seva feina, he ficat un marge de 2-3 mesos i a vegades inclús te'ls poden avançar perquè les sensacions els hi són molt favorables. O sigui, estem allà parlant un tempo que realment, vist des del nostre punt de vista rehabilitador, ens sembla molt correcte. Des del punt de vista de pacient sempre volem ser que sigui per ahir, no?, la rehabilitació.
Adrià Solís, de Fisiocor Group, moltes gràcies per aquest riquesa i salut al voltant de les pròtesis de maluc. Mira, ara no em fa tant de respecte aquesta operació.
Això era la intenció.
Que vagi bé. Acomiadem aquest dilluns, demà hi tornem de 9 a 12 i al Català al Carrer regalarem, no un, no, sinó 4 llibres. Truqueu-nos i jugueu amb nosaltres. Adéu.